Ens acompanya en Francesc Bailón, antropòleg i un dels majors experts mundials en temes relacionats amb els inuit i l'Àrtic, que visita Sant Cugat per parlar dels inuit de Groenlàndia, el poble dels meteorits. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, explica'ns una mica quina relació té aquest poble amb els meteorits, és a dir, d'on sorgeix el nom d'aquesta xerrada.
Bé, quan els primers exploradors europeus van contactar amb aquest grup, ja fa 200 anys, doncs van descobrir que utilitzaven una mena de ferro que era completament desconegut en aquells moments. Després van aconseguir portar uns ganivets a Anglaterra, allà es van analitzar i es van donar compte que aquest ferro no era d'aquest món. I van arribar a la conclusió que procedien d'uns meteorits. Total, que van començar a haver-hi expedicions al nord-oest de Groenlàndia per buscar aquests meteorits i que se sàpiga, durant el segle XIX, almenys van caure 6 que estiguessin localitzables.
Això podríem dir que és una xifra bastant gran.
Sí, tenint en compte que un d'aquests meteorits passava 40 tonelades i és el meteorit més gran que està dins d'un museu, en aquests moments en el Museu d'Història Natural de Nova York.
Clar, un poble d'aquella època, i com són els inuits, quina explicació li donaven a que caiguessin aquests rocs del cel?
Bé, ells tenien una llegenda i és que eren donacions que els hi feien els esperits. Ells no creien en déus, això és una falsetat, no és veritat. I aquests esperits, doncs, els que mostraven eren respecte cap amb ells i, per tant, com això eren com regals, com objectes que els hi donaven per poder fer els seus estris, doncs ells només utilitzaven el que necessitaven per poder fer totes les eines. De fet, diu una de les llegendes que un dels inuit va intentar agafar més ferro meteòric del que era habitual, del que necessitava, i es va enfonsar a la banquisa de gel. Se li va obrir i es va morir. I des de llavors, doncs, corre la llegenda que només utilitzis el que necessitis.
Per tant, una mica moralina, eh?
Sí, sí, i tant. Vull dir, clar, això també ho han extrapolat al tema de la caça i de la pesca. Vull dir, només cacen i pesquen pel que és imprescindible. No busquen enriquir-se amb això, per suposat.
Parla'ns una mica d'aquest poble, perquè estem parlant d'una civilització, no sé si és correcte dir civilització.
Bueno, jo diria més cultura, no? M'agrada més cultura ètnica, és un poble que...
És un poble, perdona, que va estar 400 anys pràcticament aïllat, creient-se que eren els únics del món.
Sí, en concret aquest sí, és a dir, hem de tenir en compte dues coses. Una, els inuit, com a poble genèric, també coneguts amb el tema respectiu d'esquimals, viuen a Sibèria, Alaska, Canadà i Groenlàndia. En el passat hi havia 21 grups inuit, a l'actualitat hi ha 19. Els inuit, que és la xerrada que farem avui, precisament parla d'un d'aquests 21 grups inuit, no?, que hi havia. I aquest grup inuit té dues coses que atrauen molt. La primera és que durant 400 anys es van mantenir aïllats, no van tenir contacte amb ningú. Estem parlant d'un grup de 100 persones, molt reduït, i aquest aïllament va ser tan gran que alguns elements típics dels inuit, quan pensem en ells com l'iglú de neu, el caiac, l'arpó, l'arc i la fletxa, doncs el van perdre, la utilització, per culpa d'aquest aïllament. La segona cosa és que, degut a que no havien tingut contacte amb ningú, quan van arribar els primers exploradors el 1818 i van contactar amb ells, ells no es pensaven que els exploradors fossin éssers humans, es pensaven que eren esperits. Per això els van dir que s'hi venien del sol o de la lluna, perquè ells es pensaven que eren els únics habitants del planeta.
Un dels mateixos esperits que els hi tiraven aquests rocs que comentàvem al principi.
Exacte, perquè per ells tots els elements de la natura té un esperit i aquests esperits són necessaris per les seves creences animistes i xamàniques.
Començaves dient que esquimals és un terme despectiu, per què?
Home, doncs, per dos motius essencials. Primer, perquè ells mai s'han anomenat a si mateixos esquimals, que a més significa menjador de carn crua. I segona, perquè inuit significa éssers humans, amb el qual no té res a veure. A més, hem d'afegir que els inuit mai han practicat la guerra i sempre han viscut en pau, i precisament els natius nord-americans que entraven als territoris dels inuit i els mataven a tots van ser els que precisament van utilitzar per primera vegada el nom esquimal per definir-los. Per tant, per ells és un terme d'insult, de menyspreu i a més creat pel seu enemic natural.
Tu ets un dels principals experts en el món dels inuits, una relació que neix el 1994, si no vaig errada. Com neix aquesta fascinació?
Bé, tot va començar quan... A veure, jo des de ben petit ja tenia fascinació pels inuit, per les expedicions àrtiques, per tot el que fos el món polar. Però va arribar a les meves mans un llibre que explicava que els inuits solucionaven els seus conflictes, excepte l'assassinat, improvisant cançons i poemes. I vaig pensar que un poble que no recorria a la violència física, sinó lingüística, havia de ser un poble molt ric culturalment parlant. Total, que des d'aquell precís moment vaig decidir dedicar-me a l'estudi d'investigació d'aquest poble. Inicialment les meves primeres expedicions van ser per buscar aquests poetes de l'Àrtic, per això el meu primer llibre es diu Els poetes de l'Àrtic, ara ja traduït al català, el tenim en castellà i en català, per Sant Jordi s'acaba de publicar, i en els següents anys, doncs, a part de buscar aquests poetes, doncs, el que feia també era conviure amb ells, fins a que ha arribat un moment que per mi l'Àrtic, on viuen, el territori on viuen els inuit, és com la meva segona llar. Allà tinc molts dels meus amics, inclús part de gent que considero com si fos part de la meva família. I l'última anècdota d'una expedició que ara acabo d'arribar, perquè he estat 5 setmanes fora, primer vaig estar a Sibèria i posteriorment vaig anar a Groenlàndia amb una expedició en trineu de gossos, és que els inuit li han posat un gos, li han posat el nom a un gos, i aquest nom és el meu, però no el meu de Francesc, sinó el nom amb el que ells em coneixen allà, que és Palante. I llavors doncs, em va fer molta il·lusió això, que a un gos li posessin el meu nom inuit, per dir-ho d'una manera.
I Palante vol dir francès literalment o també té una explicació?
No, Palante vol dir endavant.
Ah, el Palante el, nostre.
Sí, exacte, el que passa que com em veuen amb molta empenta i amb ganes de fer coses i de que quan agafem el trineu i avui sortir, doncs em van treure aquest nom perquè jo la primera vegada que vaig anar doncs, vaig pronunciar la paraula aquesta de Palante, de l'Espiri González i dels dibuixos animats, i els hi va quedar i des de llavors et diuen Palante.
Ara deies que acabes d'arribar de Groenlàndia, has fet 20 o més de 20 expedicions a l'Àrtic. Quina és la situació concretament de Groenlàndia ara mateix? Perquè diguem que s'estan movent coses.
Sí, la situació ara en aquests moments és bastant delicada. En primer lloc, els groenlandesos van votar el 25 de novembre d'any 2008 amb un referèndum al seu autogovern i obrir les vies de la independència. El 75% de la població va votar a favor. Groenlàndia des del 21 de juny del 2009 és un autogovern. Tot està encaminat cap a la independència, però hi ha una sèrie de problemes que el que poden fer és retardar aquesta independència. Aquesta independència serà segura perquè ja està pactada en Dinamarca i perquè Dinamarca està tancant l'aixeta del subsidi governamental que està enviant a Groenlàndia. Quins són aquests problemes? Doncs l'explotació de les matèries primeres que podem trobar a Groenlàndia, l'establir una sèrie de llicències d'explotació, sigui el petroli, sigui el gas natural, sigui mines d'urani, les terres rares que s'han trobat a Groenlàndia. I per una altra part hi ha una confrontació al que és Groenlàndia, i és que quan Groenlàndia es va convertir en un govern autònom en el 79, va dir que els pobles que eren més tradicionals i que estaven més aïllats havien de ser la llum, havien de ser l'exemple pels groenlandesos. Ara s'ha canviat per complet, és a dir, ara el que es volen és que s'abandonin aquestes poblacions tradicionals i més aïllades perquè econòmicament no són sostenibles, és a dir, són deficitàries, i llavors el que volen és reagrupar la gent en petites ciutats. Això està creant un conflicte entre caçadors tradicionals i pescadors i el propi govern de Nuuk, que és la capital de Groenlàndia. De fet, jo des de fa ja 4 anys estic treballant a la zona més pobra de Groenlàndia, una zona que és molt tradicional, és molt ancestral, a la costa est, fent viatges d'immersió, portant a gent, a turistes, a viatgers, perquè coneixin aquesta realitat del país, i a més són viatges que ajuden a la gent, ajuden directament als caçadors a tenir ingressos extras. Suposo que el govern de Nuuk no estarà gaire d'acord amb el que estem fent, però nosaltres no volem que aquestes poblacions tradicionals i ancestrals desapareixin, entre altres coses perquè formen part de la identitat del poble groenlandès.
I per si això fos poc, estem parlant d'una zona de les més septentrionals del món, que diríem que són les primeres a patir els efectes del canvi climàtic.
Sí, per suposat. En els darrers anys s'han vist molts canvis. Per exemple, aquest any no m'ha succeït, però l'any passat vaig estar a Groenlàndia per aquestes mateixes dates, per l'abril-maig, fent precisament un documental, que es diu La sonrisa del sol, amb els propis inuit, que els vam portar aquests caçadors a les Illes Canàries, i després un vam registrar en un documental. I el que sí, per exemple, que ens va passar l'any passat és que va començar a ploure. I una altra anècdota és que aquest any doncs les temperatures tampoc han estat molt extremes, potser hem estat a 15 sota zero. Jo els primers anys que vaig anar a Groenlàndia arribava als 45, vull dir que es noten molts canvis. Inclús a Sibèria, quan ara vaig estar, doncs vam estar en un campament, en un poble que es diuen els Nenets, i quan vam arribar a estar tot ple de neu, i al cap de 3 setmanes la neu havia deixat pas a la tundra. Vull dir que estan havent molts canvis en l'Àrtic, i penso que això és una cosa que hauríem de reflexionar tots, perquè el que passi en l'Àrtic després ens repercuteix a nosaltres.
Són reptes que haurem d'afrontar tots al cap i a la fi. Tornem aquí a prop de casa, avui visita Sant Cugat, de la mà de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat. Com neix aquesta relació?
Bé, aquesta relació va néixer l'any passat, quan la Carme, que és la coordinadora de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, em va trucar perquè els agradaria que els hi fes una xerrada sobre els Inuit, i vaig dir, bueno, però és que és una associació astronòmica. Diu, bueno, però així també introduïm nous temes, i a més considerem que el tema és força interessant. Total, que vaig venir l'any passat, ja va fer una xerrada dels Inuit, una xerrada genèrica, i la d'avui, doncs, ja més un expedicions àrtiques pura i dures, amb vivències, amb coses bones, amb coses dolentes, i bé, ja hem quedat que l'any que ve doncs tornaré amb uns altres temes.
Doncs Francesc Bailón, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cuba.cat.
Moltes gràcies a vosaltres, i si em permeteu em despedeixo en groenlandès, kuyanarsuak, que significa moltes gràcies, i takus, que és fins la propera.
Gràcies.